Passem revista.
Amb aquest ritme meravellós seguim endavant i rebem ara mateix al Camins la comitiva en representació del Setmanari Catalunya Cristiana, en aquest cas Rosa Maria Janet, bona vesprada.
Bona vesprada.
I també tenim amb nosaltres a Eduard Brufau, que és un altre dels redactors de la casa. Rosa Maria ja ha passat per l'experiència Camins, però Eduard s'estrena, eh? Per
tant,
el primer cop, sí. Bona vesprada a tu també, Eduard, i gràcies. Encantats de rebre't aquí al nostre programa. Ja sabeu que repassem cada divendres els continguts més destacats del vostre setmanari, i en aquest cas, Rosa Maria, en aquest número de Catalunya Cristiana, tenim una portada molt evident, que és, i el tema principal, una entrevista en la secció en primer pla al cardenal, a un cardenal, ni més ni menys, Mario Grech.
Sí, exacte. Ell és secretari general del Sínode dels Bisbes,
sí.
I li ha fet l'entrevista al nostre corresponsal a Roma, el Bernat Folcrà, que per qui tingui curiositat per saber com és físicament, el podeu trobar en aquesta, en aquesta entrevista. Surt a la pàgina
a veure.
10. A la pàgina 10 surt el cardenal Grech i el nostre corresponsal Bernat Folcrà, que és monjo cistercenc, monjo de Poblet, que aprofitem per saludar la comunitat, si ens està escoltant. Molts amics de l'Eduard, també.
Això mateix.
Salutacions a la comunitat dels monjos de Poblet. I, bueno, i en aquest cas, molt somrient, el vostre corresponsal, Bernat Folcrà.
Va disfrutar molt de l'entrevista.
Amb
el cardenal Mario Grech, que és una persona molt afable,
es veu.
Molt propera. I parlen del sínode. Sabeu que estem en ple camí sinodal. Va començar el 2021 i fins al 2023, eh?
Estem amb la febre sinodal, eh? Estem tothom atrapats per aquest concepte.
Estem caminant junts, com a família.
Exactament. I ens escoltem els uns als altres.
Això ho intentem, almenys ho intentem, que ho això intentem. És difícil, no? Això,
home, i tant, sempre costa una mica. És més fàcil sempre expressar que escoltar, eh? Això ja ho tenim clar. Molt bé, i què explica en aquest cas una mica?
Doncs el cardenal insisteix molt en aquest fet de ser família, de caminar junts, d'escoltar-nos els uns als altres, perquè és important. Vull dir, el Papa no és que digui ara se li acut de fer un sínode sobre la sinodalitat, sinó que això està en la natura mateixa de l'Església. Ja l'Església primitiva, les primeres comunitats eren molt sinodals. I nosaltres ens hem de tornar a mirar aquell exemple, que no tot tampoc era perfecte, tampoc no ho hem d'idealitzar, però sí que hem de tendir a caminar plegats, a saber escoltar, perquè tots tenim diferents opinions, diferents maneres de veure les coses.
També, sensibilitats.
Però és trobar la comunió dintre d'aquesta diversitat, d'aquesta diferència, que no és dolenta la diferència.
No, i tant que
I de
no.
vegades ens fa molta por.
Home, viu l'Evangeli, no? Com és això? Diferents carismes, però un sol esperit, no?
En aquest diferents cas. Carismes. I precisament el cardenal Mario Grech ens comenta que encara hi ha carismes per descobrir. I que és important que la comunitat, tothom es pugui expressar.
Molt bé.
Tothom pugui parlar lliurement. Perquè en una família fem això, o almenys ho procurem.
Sí, també el paral·lelisme jo crec que és molt encertat, perquè al final la família, cadascú diu la seva i trobar el punt de trobada sempre és una mica complicat,
exacte.
Igual que en l'Església, perquè al final som una família, germans, no? Germans en Crist.
I no només parla del sínode, que també, bàsicament,
sí.
Però també parla d'Ucraïna, perquè
sí.
Ell va tenir la possibilitat de viatjar a Polònia, on es va trobar amb refugiats ucraïnesos i és una experiència que li va tocar molt, ell ho explica. I concretament parla d'una parròquia on diu que cada família d'aquella parròquia es va comprometre a acollir almenys un refugiat, totes les famílies de la parròquia. I això amb ell el va deixar al·lucinat, per dir-ho així col·loquialment, no? Perquè va viure allà que realment el tema de família s'ho creien. I diu, acollir una persona que ve gairebé amb només el que tenia a sobre, no? Refugiats, amb una situació molt dura, molt difícil, i tota la parròquia es va abocar per acollir-los. I amb això ell és una experiència que la posa molt en relleu, no? I és bonic.
Doncs podeu trobar en aquest número de Catalunya Cristiana, el que pertany a aquesta setmana, doncs aquesta entrevista en profunditat al cardenal Mario Grech, i parla molt d'Església Sinodal, comença a recordar la Rosa Maria, i aquesta idea de que tothom escolti a tothom, també aquest apunt de la solidaritat d'aquesta parròquia que va decidir i va, es va posar en marxa per acollir a persones tan uh-huh. vulnerables com, el que està, com les que estan sofrint tot el drama de la guerra. En aquest cas, ara passem a Eduard. Eduard, ara és el teu torn. I tenir, perquè estàs fent un, una mena de monogràfic, no?, setmana rere setmana.
Exacte.
Que són les rutes espirituals amb Eduard Burfau. És que el títol no, no, no enganya. I per on ens portes aquest estiu una mica?
Doncs aquest estiu anem a Targa i a Tortosa.
Molt bé.
Val? Llavors, a Targa el que veiem són la, és l'església de Santa Maria de l'Alba i també l'ermita de Sant Eloi.
Molt bé.
I a totes dues és interessant perquè hi ha pintures del Josep Minguell, que és un pintor molt important, que més ara ha rebut la creu de Sant Jordi.
Ah, sí?
Sí, sí.
Aquest
sí,
mateix
fa,
any, eh?
Ara deu fer...
Molt poc, un mes
15
així,
dies o així. Sí, sí, exacte. Això mateix. I llavors és impressionant perquè Santa Maria, diguem, tot l'interior està pintat. No sé quants metres quadrats deu tenir, però és impressionant.
Ha fet un Miquel Àngel, eh? Ha fet
sí,
allà
sí,
tota...
Sí, sí, sí. Exacte, sí. I a més, amb la tècnica de...
Ah, sí?
Sí, sí, amb la, perquè ho ha fet... en fresc, és a dir, vull dir que ho pintes mentre allò està fresc, per tant, has d'anar bastant ràpid i, no, i d'errors no n'hi pot haver, per
no,
tant...
No cap la possibilitat de rectificar en aquest cas.
No, no, no.
Doncs tenim aquesta, aquesta doble visita per aquesta part de Catalunya. Què no ens hem de perdre d'aquests monogràfics de les rutes espirituals?
Doncs jo diria que això, a Targa, la Santa Maria de l'Alba i l'ermita de Sant Eloi. Sant Eloi és interessant perquè a més té tot un parc al seu voltant que està molt bé i molt bones vistes.
Fem ara una parada perquè escoltarem la porta com s'obre, això m'agrada molt. Maria José Mendoza surt de l'estudi en aquest moment. A veure, a veure. Perfectament, ho estem veient, ho estem retransmitint. És meravellós. La ràdio en directe, amics oients, aquí al Camins. Doncs tenim aquests conceptes, Maria José, que ja ha sortit i ja hem fet aquest moment fantàstic de la tarda. I després imagino que, perquè tu has visitat tot allò,
sí,
no?
Sí, sí.
Ho has visitat in situ. Has estat allà, has conegut a la gent, els parroquians, la gent dels pobles.
Vam quedar amb ells, ens van fer una visita amb el pintor, sí, 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 va ser molt interessant. I
molt
a Tortosa també.
Molt bé. Gastronomia, has tocat gastronomia de les rutes espirituals?
També, perquè llavors, clar, com que són hores, doncs ens quedem allí.
Està molt bé. I alguna anècdota, Eduard, que puguis compartir amb nosaltres?
Mira, jo primer volia parlar també de Tortosa, que és molt maca, que crec que val la pena anar a la catedral, que més ara l'han restaurat i és preciosa.
Molt
i
bé.
Anècdotes jo em quedo
a veure.
Amb el tren. És a dir, per
el
anar...
Tren.
Sí,
ah.
Perquè és tot un viatge molt iniciàtic. I sí, però
espera, el concepte iniciàtic pots desenvolupar.
Perquè és tan llarg el viatge que t'inicies en un altre món.
Ah,
i llavors
és una experiència nova,
anar,
eh?
Sí, 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 a Tortosa amb tren, doncs, bueno, però jo crec que així tot val la pena, perquè...
Val la pena. Per curiositat, quan vas trigar en arribar, més o menys, has fet un càlcul?
Pot ser des de Barcelona o des de Sabadell, que és on vist, potser van ser 3 hores o una cosa així.
3
total.
Hores en tren.
Déu-n'hi-do.
Bueno, Déu-n'hi-do.
És veritat que vaig agafar el més barat, eh?
Cada millor, si et deixes una mica més els quartos, vas més ràpid, no? Podria ser. Bueno, però en aquest cas no tenies ni cap pressa i al final en la ruta també trobes moltes coses.
Van, sí, sí.
O sigui que aquesta experiència iniciàtica d'arribar fins allà també té el seu encant. Molt bé, alguna altra cosa que vulguis compartir, Eduard, o amb aquestes idees ens quedem? Bueno, en aquest cas trobareu aquest reportatge, evidentment, com estàvem dient, igual que amb el del cardenal Mario Grech, en el darrer número de Catalunya Cristiana, el que pertany a aquesta setmana. Alguna cosa més? No, ja està.
Ho
finiquitem així. Però, tornem amb Rosa Maria, tornem amb tu. Volies destacar també una altra secció, un altre espai,
sí.
En aquest cas,
una
des del
altra,
carrer.
Una altra entrevista.
Ah,
és entrevista que tenim gairebé la contraportada.
Sí.
En aquest cas és a la Míriam Pareja. És una jove que coordina una de les seus d'Hogar de Maria a l'Eixample de Barcelona.
És molt jove, és que jo tinc la revista aquí, esteu escoltant.
I l'està veient, l'està veient, que és una noia jove.
Està passant, és
I
molt jove, sí.
I Hogar de Maria també és jove, aquesta associació es va fundar el 2014 i està orientada per defensar, acollir i protegir la vida humana des de la concepció fins a la mort natural. I un dels serveis que ofereix, principalment, és ajudar la dona embarassada en totes les seves necessitats, ja siguin materials, humanes i espirituals, fins que el nadó faci un any. Li fan un acompanyament a la dona, a la jove, i li ofereixen diu la Míriam, una alternativa a l'avortament, una alternativa de vida, i així en majúscules, no? Uh-huh. I és una entrevista molt, molt fresca, però també és una noia jove, però que té les coses molt clares, eh? Si vols, podem sentir una valoració que feia de la nova llei de l'avortament que es va aprovar fa molt poc, en la qual que permet que les menors de 16 anys puguin avortar sense permís patern.
Doncs escoltem aquest tall de veu de Míriam Pareja, que pertany a aquest hogar de Maria, en favor de la vida. La podem escoltar.
Es una barbaridad, es horrible, porque a una niña no se le puede dejar esta carga tan grande. Tener un bebé a los 16 años evidentemente no es algo fácil y comporta muchas renuncias, pero abortar va a ser un trauma de por vida. Y es como una especie de estafa, porque realmente una niña, ni siquiera muchas mujeres, pero una niña mucho menos, no es consciente de lo que está haciendo.
Mira, jo ara escoltant la Míriam, ve a la meva ment, jo he conegut casos de dones que han abortat de manera natural. Jo no m'he trobat cap cas en la meva vida d'una persona que sigui provocat voluntàriament. Però de manera natural ja els hi queda una marca tan profunda que costa moltíssim, i això que no tenen un càrrec de consciència, perquè ha estat la pròpia natura, la pròpia voluntat de Déu, el que ha passat per aquesta mort, no? del nadó. I ja només d'aquesta manera ja els hi queda una marca molt profunda que hi costa molt després seguir endavant sense passar un dol, sense tal. Per tant, aquestes paraules de Míriam em semblen doncs, molt encertades, i és un discurs que, malauradament, no s'escolta massa. Per tant, aquesta iniciativa de l'Hogar de Maria em sembla molt bé com a alternativa i com a camí per ajudar a aquestes dones que tenen aquesta necessitat i aquesta circumstància segurament molt complexa, no?, per portar endavant una vida. Alguna cosa més?
Doncs ja parlem també, només ho esmento, els 40 anys de Cristianisme i Justícia, un aniversari important, i també un altre aniversari, una dècada de misses polifòniques a Barcelona.
Misses polifòniques. Hem tractat aquí en aquest programa alguna vegada les misses polifòniques, eh? Eduard, dius que sí amb el cap,
sí,
és tu el cas d'aquestes misses polifòniques.
Sí,
jo, si no recordo malament, ens van parlar d'alguna que es feia al santuari de Pedralbes, pot ser.
Pedralbes i a Sant Just i Pastor.
A Sant Just i Pastor,
sí. Barcelona.
Molt bé, que sempre valen molt la pena perquè són misses completament, com podríem dir, amb la bellesa de la música en directe, que a més té a veure amb la litúrgia que està succeint. Doncs la Rosa Maria Jané i l'Eduard Brufau són redactors del Setmanari Catalunya Cristiana. Avui han estat ells, la comitiva que ens ha portat aquí al camins, allò més destacat dels seus continguts. Rosa Maria, Eduard, mil gràcies.
A vosaltres.
I bon cap
a vosaltres.
Gràcies.
Va, una mica de publicitat, que els nostres fills han de menjar i totum.